Sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu!
Ja hi som aquí un dia més, benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que cada dia comença una miqueta més tard. Fini Lleó, bon dia.
Molt bon dia.
Dijous 19 de maig, programa ja número 84, no sé com tinc la veu avui, què trobes avui?
Més bonica, a mi m'agrada més.
Més bonica, no
sí,
sé.
Sí, la tens més sexy.
Amb estos constipats haurem de deixar, eh?
Bueno. A mi m'agrada més així.
Bueno, jo no, jo prefereixo tindre la meva veu normal.
Una miqueta
normal,
ronqueta, una miqueta ronqueta, a mi m'agrada
Prefereixo
més.
Tindre la veu normal. Comença el Sempre amb tu, avui parlant sobre les bones previsions econòmiques que apunten des de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la Universitat Rovira i Virgili a les Terres de l'Ebre, que llarg tot això. Avui s'ha presentat el primer butlletí d'anàlisi de la conjuntura econòmica del territori aquí a l'Ametlla de Mar. De fet, encara s'està presentant a hores d'ara i donen bones perspectives econòmiques per al sector turístic. La dada negativa, doncs, que l'Ametlla de Mar continua en caiguda en aquest sentit amb el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social.
També tenim nom propi. Geni Brull presidirà la renovada executiva local d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ametlla de Mar.
Sí, més, Geni Brull, que també ocuparà el càrrec que fins ara tenia Maite Puell a les llistes del Senat per als pròxims comicis generals. Puell ja va anunciar precisament ahir al Parlem que no podia continuar, doncs, a les llistes electorals, i serà Brull, la nova presidenta de la secció local d'Esquerra, l'Ametlla, doncs, qui ocupi aquest càrrec.
Dijous anem cap a l'escola.
Anem cap a l'escola, és avui amb un 2x1, eh?
I això?
Perquè tenim una bona notícia, i és que una de les alumnes que es va presentar al certamen de lectura en veu alta, que va participar, doncs va passar a la fase territorial, la fase provincial a Tarragona, i ara ja està classificada per la gran final a Barcelona. Es tracta de la Yanis Virginius. L'escoltarem al sortim a l'escola, com va recitar, com va llegir un trosset, i també coneixerem un projecte d'experiments científics, que és en anglès, al nostre sortim a l'escola. Serà això els temes a la primera part del Sempre amb tu. A la segona, temps per l'entrevista, canviarem de centre educatiu i ens fixarem en l'àmbit musical, i és que la pròxima setmana l'Escola de Música d'aquí de l'Ametlla de Mar obre portes, fa una setmana de portes obertes per veure, doncs, el funcionament de l'escola. Ho explicarà aquí al Sempre amb tu la directora Fàtima Hidalgo.
I avui ens desplacem també cap al CAP, Som CAP. De què ens parlarà el doctor Manuel Madueño?
Doncs avui ens acompanyarà el doctor Manuel Madueño per parlar sobre aquest enterovirus que ha causat, doncs, aquesta alarma ciutadana aquí a la província i en conjunt a Catalunya. Sabrem, doncs, de què es tracta i tindrem més informació sobre l'enterovirus. Tot això, tot seguit, al Sempre amb tu!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dijous 19 de maig de 2016. Bones previsions econòmiques per al sector turístic al territori, segons la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB a les Terres de l'Ebre.
S'ha explicat en la presentació del butlletí d'anàlisi del primer trimestre de 2016 que té lloc aquest migdia a l'Ametlla de Mar. Geni Brull presidirà la renovada executiva local d'Esquerra a l'Ametlla de Mar.
La nova presidenta també ocuparà el lloc de Maite Puell a les llistes del Senat després que la republicana no pogués continuar-hi per motius laborals. El SEM obre un expedient a Ambulàncies Egara per incidències i retards en el transport sanitari no urgent de l'Ebre.
Els problemes els hauria desencadenat el trasllat del Centre de Coordinació de Tortosa a Tarragona. Movem Tortosa critica Esquerra Republicana de Catalunya que s'hagi convertit en un satèl·lit i un apèndix de CiU a Tortosa.
El Partit Socialista lamenta el gir a la dreta dels republicans i la seva alineació amb els convergents per tombar totes les propostes de les forces d'Esquerra al consistori. I unes 700 persones consulten el fons documental de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre durant el 2015.
La majoria de consultes es van fer sobre fons notarials i de l'administració local, i s'ha incrementat les consultes telemàtiques.
Són aquests els temes d'avui dijous a les notícies de la Cala Ràdio. La Càtedra d'Economia Local i Regional del Campus de les Terres de l'Ebre de la Universitat Rovira i Virgili presenta aquest migdia a l'Ametlla de Mar el butlletí d'anàlisi de la conjuntura local de les Terres de l'Ebre del primer trimestre de 2016. Una de les primeres dades que s'ha destacat és que s'acumulen 8 períodes consecutius amb creixements interanuals positius, tot i que amb unes xifres més moderades que el trimestre anterior i per segon període consecutiu per sota de la mitjana catalana. Apunten que s'està notant una certa desacceleració del creixement i que esperen que pugui revertir-se amb l'activitat turística d'enguany. De fet, aquest és un dels sectors que més bones perspectives té tant al municipi com en conjunt al territori. Així ho destaca el catedràtic d'Economia i director d'aquesta càtedra, Juan Antonio Duro.
Les dades que tenim del primer trimestre per tot Terres de l'Ebre són dades que ens assenyalen la continuació de la recuperació. Terres de l'Ebre porta 8 trimestres, per tant 2 anys, registrant augments en activitat, almenys en activitat laboral i en quantitat, i aquest trimestre ha tornat a reforçar, diguem-ne, aquesta evolució. Bé, és veritat que es comença a notar certa desacceleració en aquests augments, però encara s'està produint aquest augment. Aquest augment en aquest primer trimestre, que és un trimestre de poca, de menys activitat turística, almenys en algunes destinacions, se sent en una part molt important precisament en els temes de lligats amb el turisme, per tant amb l'hostaleria i també amb d'altres activitats com serveis a les empreses, indústria, per tant vol dir que la recuperació de l'activitat es manté, encara que jo crec que amb una mica menys de força, no? Cara al que ens queda, no? cara aquest any, cara a la temporada turística. Jo crec que les expectatives que tenim de la temporada turística a Terres de l'Ebre i en particular a l'Ametlla de Mar són positives. Són positives perquè el mercat nacional està clarament en recuperació. Són positives perquè destinacions com l'Ametlla de Mar té molts turistes que són fidels i té una marca clara en el mercat nacional. Són també positives perquè els mercats estrangers poden funcionar bastant bé, sobretot perquè estan en situació de recuperació i perquè hi ha problemes amb d'altres destinacions de sol i platja del Mediterrani, i per tant jo crec que a grosso modo tindrem una temporada turística bastant bona arreu i també en particular a les destinacions de sol i platja com l'Ametlla de Mar.
L'afiliació a la Seguretat Social al primer trimestre de 2016 va pujar a les Terres de l'Ebre un 2,1%, arribant als 47.950 afiliats. Un dels sectors que continua impulsant la creació de llocs de treball és precisament el de serveis, que puja un 2,3%, sobretot gràcies a l'oci i l'hostaleria. Xifres negatives, però, en l'afiliació a l'Ametlla de Mar, que cau un menys 12,6%, sent el municipi de més de 4.000 habitants que té el valor més negatiu de la comarca del Baix Ebre. Pel que fa a l'atur, ha continuat caient amb força el primer trimestre de 2016 de mitjana, un 10,6%, és a dir, 0,7 punts percentuals més respecte al trimestre anterior. Ara hi ha 13.212 aturats, és a dir, 1.574 menys que el mateix període de 2015. L'atur porta així 10 trimestres en descens continuat. La Càtedra d'Economia Local i Regional també estudia un tercer indicador, la qualitat de l'ocupació, analitzant l'estructura de contractació. S'hi constata en aquest cas que el gruix de contractes laborals en la demarcació formalitzats al primer trimestre d'enguany són de tipologia temporal. Es tracten de 3.560 i els menys indefinits amb 373. Tal com passava els dos trimestres anteriors, la major part dels contractes temporals són eventuals per circumstàncies de producció seguit dels d'obra o servei i d'interinitat. Canviem d'assumpte. Esquerra Republicana, a l'Ametlla de Mar, ha renovat la seva executiva local, on s'integren membres que van formar part de la llista de les passades eleccions municipals. Després de l'aprovació per part de la secció local de la formació, ja s'ha constituït la nova executiva que presideix Jani Brull, que va ocupar el cinquè lloc de la llista republicana i que substitueix a la fins ara presidenta Montse Llambrich. Al seu costat comptarà amb Ignasi Llorenç com a secretari d'organització, que va ser el setè a la candidatura municipal, Vicenç Lleó com a secretari de finances, Rosana Samarra com a secretària d'imatge i comunicació i Palma Roca com a secretària de la dona. A més, Brull també serà l'encarregada de substituir a Maite Puell com a primera suplent del primer candidat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Senat per als nous comicis generals. Les actuals obligacions de la regidora republicana Maite Puell de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar impossibilitaven continuar formant part d'aquesta candidatura. Jani Brull, nova presidenta local d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ametlla de Mar.
Volem seguir apropant el partit d'Esquerra a la població. També donarem suport i col·laborarem amb les entitats i institucions que treballen per portar-nos cap a la República Catalana. I treballarem de forma coordinada amb el grup municipal i el servei del poble de la Cala. En quant al segon repte, bastant important per mi, l'afrontaré amb humilitat, amb treball, per millorar el nostre territori en quant a pesta i infraestructures com a temes més rellevants i, sobretot, pues, arribar a la República Catalana.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Anem ja cap a la informació territorial. El Servei d'Emergències Mèdiques ha obert un expedient informatiu a l'empresa que presta el servei de transport sanitari no urgent a les Terres de l'Ebre, Ambulàncies Egara.
El SEM vol esclarir què ha passat amb la programació i coordinació d'aquest servei després de detectar un seguit d'incidències en els trasllats programats de pacients. Segons fonts dels treballadors, fa temps que hi ha queixes, però el colofó s'ha donat aquesta setmana quan mig centenar de pacients no han pogut ser traslladats per fer-se proves o per rebre tractaments i molts altres han patit greus retards. S'apunta com la causa principal a la unificació des de fa uns 20 dies dels centres de coordinació de les Terres de l'Ebre al Camp de Tarragona i Lleida, les tres àrees on presta servei Egara en un únic centre a Tarragona. Els treballadors recorden que s'han arribat a programar trasllats per a dos o tres pacients, amb rutes tan inapropiades com Flix del Tebre-Barcelona, o que usuaris que eren traslladats de Barcelona cap a l'Ebre han hagut d'esperar dins del vehicle sanitari mentre es feien altres serveis al Camp de Tarragona. Tot i que remarquen que els principals damnificats han estat els usuaris del transport sanitari no urgent, apunten que també els empleats han hagut d'assumir més hores de treball i una reducció del temps de descans. El SEM ha assegurat que ja hi ha el compromís de l'empresa per retornar el Centre de Coordinació de Transport Sanitari a Terres de l'Ebre per tal de millorar la planificació de les rutes establertes. El CatSalut està analitzant les queixes enregistrades i reclamacions telefòniques dels pacients i altres incidències detectades que s'haurien donat per la mala coordinació i programació d'aquest servei darrerament. Segons el resultat de la investigació, no es descarta que hi pogués haver un expedient sancionador.
En aquest sentit, doncs, aquest expedient obert des del SEM a la concessionària del servei del transport no sanitari, però també ens quedem per la zona Tortosa perquè ahir anunciàvem doncs, aquest acord de govern entre Convergència i Unió i Esquerra Republicana a Tortosa. Doncs ara coneixem també la desaprovació de les forces d'esquerra del consistori tortosí a l'acord de govern que es tancava aquesta setmana, i és que Movem Tortosa, el principal grup de l'oposició amb els republicans al govern municipal, ha criticat que els republicans s'hagin convertit en la crossa per mantenir Ciu al govern municipal malgrat la pèrdua de vots en les passades eleccions municipals i que siguin el mateix satèl·lit i l'apèndix dels convergents a la ciutat. El portaveu de Movem Tortosa, Jordi Jordana, ha insistit en que Esquerra Republicana de Tortosa ha traït la seva ideologia després de renunciar a liderar un canvi a la capital ebrenca, un viratge a la dreta, que també ha assenyalat el portaveu del PSC tortosí, Enric Roig. Roig ha lamentat que des de l'inici de la legislatura Esquerra es mantingui alineada amb Convergència i Unió per frenar qualsevol proposta política de les esquerres al consistori.
I tanquem avui el nostre informatiu amb una xifra, 690 persones, principalment investigadors, que van consultar presencialment durant el 2015 unitats documentals del fons de l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre. Aquest és el balanç que es desprèn de l'informe anual d'aquesta institució que gestiona el Consell Comarcal del Baix Ebre i que s'engloba dintre de la xarxa d'arxius comarcals que pertany a la Generalitat. Del total de 1.768 documents consultats, la majoria, 1.240, corresponen a fons notarials i 423 a l'administració local. L'arxiu destaca l'increment de les consultes telemàtiques. Per altra banda, des de l'ens comarcal s'insisteix en la falta d'espai per ingressar nova documentació i que s'està treballant també per resoldre-ho. El vicepresident del Consell Comarcal del Baix Ebre i conseller de Cultura, Enric Roig, ha indicat que l'ens comarcal està conscient del problema de la falta d'espai que té actualment l'Arxiu Comarcal del Baix Ebre i que es treballa per trobar la solució més adient. Roig també ha valorat el treball que es desenvolupa des de l'Arxiu Comarcal tenint en compte els pocs recursos humans que té aquesta institució que recull, custòdia i divulga el patrimoni documental de la comarca. A més, a tall informatiu, durant el 2015 es va poder dur a terme la tercera fase de digitalització del diari de Tortosa amb 7.000 pàgines noves.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat. Us ofereix el temps.
És dijous, tanquem l'informatiu, com sempre, amb la previsió meteorològica, amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia, comencem aquest dijous i ho fem parlant de temperatures més altes que les d'ahir. Han pujat entre 3 i 4 graus respecte a les d'ahir i avui al migdia també s'espera que siguin més altes i és que avui farà sol durant tota la jornada. Creixeran algunes nuvolades pròpies de la calor a les zones de muntanya de cara al migdia, però en general tindrem força bon temps. Aquest bon temps també es mantindrà de cara a demà i, de fet, les temperatures demà encara han de ser més altes respecte a les d'avui. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Ara mateix temperatura una mica més alta que ahir en aquesta hora. 23,3 graus centígrads a l'Ametlla de Mar, humitat relativa més baixa, 35%.
Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Òptimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Aquestes han estat les notícies d'avui dijous a la sintonia de la Cala Ràdio. Més informació puntual cada hora als butlletins informatius horaris i també a ametllamar.cat/lacalaRTV. Va, anem ja cap a la nostra primera secció d'aquest dijous. Anem ja a sortir cap a l'escola. Déu-n'hi-do, si fan coses els nostres menuts i menudes. I a més ho fan amb coneixement de causa, eh? Perquè hem de celebrar que per primer cop, un alumne de l'escola Sant Jordi doncs s'ha classificat per anar a les finals del certamen de lectura amb veu alta. Escoltarem la seva veu tot seguit a la nostra secció, on també coneixerem, on també parlarem sobre un projecte d'experiments científics amb anglès. Tot plegat a la nostra secció, que avui hem enregistrat, avui hem gravat des de l'Escola Sant Jordi. Sortim a l'escola. Benvinguts una setmana més a la nostra secció de Sortim a l'escola, a l'Escola Sant Jordi, per conèixer tota l'activitat que realitzen des del centre de primària de l'Ametlla de Mar. Avui parlarem sobre experiments científics, i no qualsevols, sinó experiments que es fan en anglès. Això ja li posa un grau de dificultat. Avui ens acompanyen quatre alumnes de 6è, ara mateix ells es presenten. Bon dia.
Hola, Tatiana Dragan, de 6è A.
Hola, me dic Natàlia, de 6è D.
Hola, me dic Lucía, de 6è D. C.
Hola, me dic Dani i sóc de 6è B.
Aquí us teniu els quatre que avui ens acompanyaran en aquesta secció, però abans me permeteu que faci un apunt a una companya vostra, sí?
Sí. Sí.
I és que, si se'n recordeu, vam parlar ja als nostres serveis informatius que un alumne de l'Escola Sant Jordi doncs, s'havia classificat per participar doncs, en el territorial del certamen de lectura en veu alta. Es tracta de la Yanis Virginius. Doncs bé, va passar la territorial a Tortosa i també ha passat la provincial a Tarragona. De fet, justament dimarts es va dur a terme aquesta prova a la capital de la província de Tarragona i ara ja està classificada, té plaça per anar fins a Barcelona. La nostra enhorabona des d'aquí i ara avui a la nostra secció volem recuperar un trosset de la lectura que va fer justament aquest dimarts a Tarragona.
Per la cletxa del nou avi, exclama just després de travessar el llindar de la porta. S'ha girat tramuntana. A veure si ara em despentinaré. Sense encantar-se en un moment, carregar l'equipatge en maletet de la furgoneta i entra per la porta del copilot. Pit, gairebé a l'acte, la Mari li exhiba amb la mirada encabellada. Johnny, no acabo de veure clar. De debò? Fa el mirant-se al retrovisor. Ostres, és veritat! La camisa no fa joc amb la furgoneta. No em refereixo a això, somines. Ah, no? I doncs, els pantalons el curtegen? Les botes neguen amb el cinturó? El tupé m'ha quedat quercho? No, home, no. Et parlo del teu perruquer. Si et refereixes en purpurina, és el meu estilista.
Ja l'heu escoltat, molts ànims, Genís. Enhorabona doncs, per aquesta classificació cap a les finals. Ho seguirem ben pendents aquí al Sortim a l'Escola i també al Sempre amb tu. Vinga, va, anem a parlar del que avui ens ocupa, que es tracta sobre aquest projecte científic en anglès. Però m'heu de dir el nom en anglès per a començar, perquè jo... a veure, qui me'l dona? Tatiana, tu?
Scientific Method.
Scientific Method, és a dir, mètodes científics. Vale.
Sí.
I això per què ho feu en anglès? Qui m'ho diu?
Perquè, o sigui, és més divertit, ens ho passem millor i és una mica més divertit fer-ho, la classe, tens que prestar més atenció.
Heu de prestar més atenció perquè heu d'aprendre paraules que en català ja costen, després en anglès encara costen més.
Sí, doncs les paraules aquestes són filtration, decantation, evaporation i un munt de paraules aquestes.
Decantation, no?
Sí.
Per ser més exactes, aquest projecte forma part del grup experimental del plurilingüisme que es du a terme aquí a l'Escola Sant Jordi, doncs perquè aquí també al cicle superior, a 5è i 6è, cursen anglès i francès i aprofitant doncs, que aprenen anglès, doncs res millor que fer experiments científics. Escolteu, fa dies que esteu treballant al llarg de tot el curs, me sembla... Sí, no? Una treballada.
Sí.
Quins són els experiments que... En resum, després ja entrarem en detall, ¿vale? Però en resum, quins són els experiments que de moment heu anat fent?
Un de ficar un os en vinagre durant 15 dies, un altre que era separar mescles heterogènies i un altre que estem fent ara, que és un circuit elèctric.
Per tant, tenim coses així pringoses, eh? Los ossos, el vinagre, un altre de separar mescles heterogènies, que ara explicarem què és això de separar mescles heterogènies, i l'altre hi ha electricitat, que este pot ser... Este és xul. Este és difícil, este?
Una mica, sí, perquè no saps com ficar els cables.
Segur que toca el suport dels mestres especialistes. Expliquem, comencem pel primer projecte, lo de os amb vinagre. Això per què? Què és el que passa? Què és el que succeeix amb aquest experiment?
Posem l'os amb vinagre, com ja ha dit Dani, i el que li passa és que el calci s'evapora i és elàstic l'os.
Al cap d'uns dies d'estar allà tancat en el pot, doncs se perd aquesta rigidesa, com si diguem, i s'hi torna elàstic. Això ho sabíeu, això que passava o no?
No.
Sorprendre.
Sí, bastant.
I aquí quines paraules en anglès utilitzaríem? Perquè és que aquí jo ja me perdo.
Pues bone, que és un os, i vinagre, que és vinegar o així, i què més?
Hem de millorar esta pronunciació també, eh? Sí. Què més? Ja no se'n recordeu, ja. Això ho van fer al primer trimestre i per tant ja no se'n recorda.
No, la veritat no.
Bueno, ossos i vinagre no crec que sigui massa recurrent tampoc, eh? Ossos sí que això ho hauríem de saber, eh? Anem a parlar del segon projecte, aquest de separar mescles heterogènies. Què significa això de heterogeni? Ara que us pillaré, eh?
Les mescles que es distingeixen perfectament visual els seus components. I el que fem són separar-los amb diferents mètodes.
Per tant, el que aquí hi ha són mesclades dos coses, o més pot ser, allà, i es veuen i s'identifiquen que hi ha dos coses. Això ho tenim així? Clar, això, no?
Sí.
I què és el que vau mesclar? Què és el que vau fer? I en quines tècniques ho vau separar?
Pues amb la decantation vam... tirar arena amb aigua, amb l'evaporation vam posar la sal i la filtration vam filtrar l'oli.
M'has parlat de sal, per exemple. Sí. Sal, què vau fer amb la sal?
El que vam fer amb la sal va ser posar-ho en una olla i aigua i deixar-lo bullir-lo i fer aigua salada.
Amb l'oli què vau fer?
Amb l'oli vam posar a un bol aigua i oli i després vam intentar separar-los.
I queda aquí? L'aigua, l'oli...
L'oli i baix l'aigua.
Queda ja tot filtradet. Sí. I mos queda la, què mos queda, la sorra?
Sí.
Què vau fer amb la sorra?
Vam ficar sorra i tornillos i coses de metall i després amb l'imant del magnetisme vam treure, bueno, ho vam imantar tot i ho vam separar.
El magnetisme seria el magnetisme, lògicament. I en aquest sentit, doncs, bueno, també feu aquesta altra part d'experiment a nivell de mescles heterogènies. I ja per últim, esteu treballant ja amb una cosa que amb camps magnètics també pot tindre a veure, però que en aquest cas només parleu del corrent elèctric, que és ja un circuit elèctric.
Tracta sobre... Tenim uns quants cables, necessitem una llum petita, una pila de petaca i un interruptor. I el que faríem és pelar les puntes i després enganxar-ho tot.
Però aquí ha començat la complicació, per a vosaltres.
Sí, jo encara no ho he fet, això.
Encara no, aquí hi ha gent que encara no ho ha fet, eh? Lucía, tu encara no ho has fet, els altres ho heu fet ja?
Sí.
Estem en procés. I què és el més difícil de muntar un circuit elèctric?
Pues, per a mi és posar el cable i l'interruptor. I també... encaixar-ho tot bé, els cables, i que vagi la bombilla.
Que s'encengui, no, del final?
Sí.
Bueno, jo s'ha de dir que a la meva època nosaltres interruptors no ho fem, nosaltres ho fem amb un tornillo i amb un clip. Us sabeu això també, que es pot fer?
Sí.
Us ho han xerrat, en això.
Sí.
Bueno, el més important de tot, a part de fer els experiments, que segur que això és el que més us agrada de tot plegat, és que també aprengueu anglès. N'heu après al llarg d'aquests experiments que aneu fent?
Sí. Perquè ens hem ensenyat un munt de paraules que no coneixíem de l'anglès de la classe.
Hem de pensar que, tot i que feu anglès, clar, moltes d'aquestes paraules són més tècniques i vulguem que no, doncs, bueno, de cantació no crec que utilitzéssim molt el nostre vocabulari diari, per tant, doncs, també va bé conèixer altres paraules més científiques en aquest cas. De fet, això dels experiments us agrada i us agradaria que se seguís fent aquí al centre?
Sí, perquè és una manera de divertir-te i aprendre al mateix temps.
Esperem que sí. Nosaltres enguany acabeu aquí al centre, però bueno, ja us dic jo que a l'institut segur que us tocarà fer molts més experiments i de molt més magnitud.
Sí.
Quan és per això, eh?
Una mica no.
No t'agraden a tu, Tatiana?
A veure, sí que m'agraden, però difícils no, perquè a mi no me surten. Jo soc la patosa.
Hauràs de posar-li les piles, i mai millor dit. Bueno, ho hem de deixar aquí ja, nois, Tatiana, Natàlia, Lucía i Dani. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i per haver-nos explicat aquests projectes científics que esteu realitzant, aquests experiments. Esperem que engegueu la bombilla i que aconseguiu ja que funcioni el circuit elèctric i, sobretot, que aprengueu amb això doncs, també l'anglès, que és molt important. Moltes gràcies i fins aviat.
Adéu.
Els nostres alumnes, aquests xiquets i xiquetes de l'escola i també l'enhorabona a la Janice, que s'ha classificat i l'hem pogut escoltar en un trosset de la lectura amb veu alta. Anem a publicitat i tornem a l'entrevista.
Assegurances AXA, a l'Ametlla de Mar, agència Segur Boyer. Fem assegurances d'auto, de la llar, de vida, de salut, assegurances per empreses. Estem al carrer Santiago Rusiñol, número 1. Si vols contactar amb nosaltres, ho pots fer a través del 977 45 63 13. Assegurances en general? A Agència Segur Boyer. Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis. Siguis on siguis. Col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
Vols estar informat del que passa al poble? Subscriu-te al butlletí setmanal de la Cala RTV. Envia'ns un correu a lacalartv@ammellamar.cat posant a l'assumpte subscripció butlletí. Mai ha estat tan fàcil estar informat.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Anem ja amb la nostra segona part del Sempre amb tu, anem ja cap al temps de l'entrevista. Avui volem parlar d'aquesta setmana de Portes Obertes, que a partir del pròxim dilluns tindrà lloc a l'Escola de Música Municipal de l'Ametlla de Mar. Per això ens acompanya la seva directora, Fàtima Hidalgo. Fàtima, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Venim d'escola, de l'Escola Sant Jordi, anem ara ja cap a l'Escola de Música. A més, en unes setmanes en què ja estem en marxa amb preinscripcions, inscripcions, matriculacions. Això ja comença a sentir-se ja el pròxim curs, diguem-ne.
Sí, ja es comença a sentir la caloreta de l'estiu i la preparació de tot el que ha de vindre.
El cert és que, bueno, caloreta de l'estiu, així, fa calor, però encara tenim un... Encara volem més solet, potser. Encara volem poder disfrutar de la platja. Anem a parlar sobre aquesta setmana de Portes Obertes, com dèiem, que aquesta pròxima setmana, de dilluns a divendres, 23 a 27, doncs des de l'EMMA, des de l'Escola Municipal de Música, obriu portes perquè tota la gent que vulgui, doncs, nens o adults, conèixer com funciona aquesta escola de música, doncs tinguin aquesta possibilitat.
Pues sí, bueno, la nostra intenció no és deixar les portes obertes mentre fem les classes, però sinó que tota la gent que li interessa, que estiguen dubtant o que diguen, oi, és que alguna vegada he volgut intentar tocar el piano, pues poden vindre durant tota la setmana, truques a la porta, entres i pots mirar la classe, el rato que te ve de gust, i després marxes sense cap problema, tant d'instruments, tant de llenguatges, com els petits que puguen jugar en la música els de a partir de 4 anys.
Perquè entenem que, clar, hi ha una àmplia, en aquest sentit, ventall de possibilitats per triar, tant en la part, diguem-ne, més inicial com el llenguatge infantil, però després, doncs clar, ja entra l'etapa de la sensibilització, ja entra l'etapa de l'instrument, i clar, vulgués que no, al final potser o captes la música perquè t'agrada cantar i t'agrada jugar amb la música, diguem-ho així, o perquè tens la passió per un instrument i tens ganes d'aprendre a tocar-lo i toca passar per tots els cicles,
clar. Claro, pensa que hi ha molts adults que sempre te'ls trobes pel carrer, és que a mi m'agradaria tocar la guitarra, el piano, sobretot. Llavors és el moment d'entrar, veure com funciona una classe, veure si te pots adaptar, si et pots sentir a gust, i a partir d'aquí parlar amb el professor, parlar horaris, classes, com funciona la metodologia de les classes, i a partir d'aquí pues, t'ho planteges, sempre pots vindre els cursos d'estiu a provar-ho, i després ja fem la matrícula, i ja està, al setembre comencem.
Has parlat de cursos d'estiu, ara n'entrarem, però... diguem-ne que també és una forma de cridar que la gent vulgui, aquesta setmana de portes obertes, que vulgui provar amb la música.
Claro, claro. Podem vindre, inclús si no et vols apuntar i vols veure què és el que estem fent allí dins, perquè bueno, que moltes vegades estic aquí a la ràdio explicant tot el que fem, pots vindre, pots veure tot el que fem, com ho fem, pots interactuar a la classe, no hi ha cap problema. Està molt divertit, la gent s'ho passa bé.
I tot i això, és ara, aquestes últimes setmanes de maig, primeres de juny, també la recta final dels estudis musicals per als alumnes de l'EMMA?
Sí, sí, i preparem els exàmens i les audicions de final de curs. Ara ja és el caos de l'escola.
El caos, a més perquè s'ajunta tot, no només al final dels estudis musicals, també els estudis de secundària, de primària, aquí es mescla tot plegat. El cert, però, és que bueno, obrir portes d'alguna forma també permet que la gent pugui descobrir la feina que s'està fent, la bona feina que s'està fent a l'escola de música.
És molt important per a nosaltres que la gent pugui veure què és el que fem, que sàpiguen en què s'inverteixen els diners d'este poble per a nosaltres, perquè estem promovent molt la cultura i la música i moltes activitats diverses adreçades a tot tipus de població, tot el que poguéssim oferir, i a nosaltres ens agrada molt que es valore el que estem fent i que la gent s'apropi a veure. També intentem apropar-nos, sempre sortim fora al carrer, però hi ha una feina que no es veu, que és la que més ens agradaria que la gent pogués veure.
I és esta feina de dins les aules, que sí que veiem fotografies per les xarxes socials moltes vegades, però clar, no acabem d'entrar en profunditat, i doncs aquesta setmana de portes obertes és el que permet, no?, conèixer una mica més la feina que s'està fent a l'escola de música, que per cert, una escola de música que va exportant el treball que es fa a les aules al carrer, i em sembla que al llarg d'aquests dies, aquestes setmanes passades, també ho han anat fent activitats a dojo.
Sí, sí, pensa que a partir d'abril és una locura. Hem anat al Casal d'Avis, d'aquí uns dies tenim unes cantades pels comerços del poble, totes les audicions, totes les trobades que marxem i tornem, que és que no parem, no hi ha un fin de setmana lliure ara ja.
Ara ja està tot sense parar en aquest sentit. Entenem que això al final és la forma de que la gent vegi el treball que durant tot un any lectiu, en aquest sentit, però clar, els progressos no són només en un any, són en molts més cursos escolars, doncs, que els alumnes van tenint, no? I el bagatge musical que els s'està donant aquí a l'escola de música.
Claro, pensa que nosaltres intentem distribuir bé les activitats del curs des de setembre hasta juny, però no podem ficar un concert, per exemple, el mes d'octubre, perquè els xiquets necessiten rodar tots els mesos de la classe. No és igual un concert que pugues fer al novembre que un concert que pots fer ara. Estan molt més preparats, l'instrument està més treballat i es nota molt més la qualitat.
Entenem també que per això, clar, aquells alumnes ja més avançats, doncs sí que potser a l'octubre o novembre poden fer un concert, però segur que durant l'estiu no han parat de treballar.
No, però igualment el concert que ells faran a l'estiu no tindrà res a veure amb el que faran després, al juny de l'any següent. Mm-hmm. Pensa que estan cada setmana l'instrument a la boca, cada setmana treballant, exàmens, audicions, sortides, tot això fa que l'instrument comenci a sonar molt millor.
A poc progressos musicals. Em comentaves que, lògicament, tot i aquesta primera setmana de portes obertes, on bueno, la gent pot observar la feina que feu i interessar-se per aquest món de la música, per als més menuts també preparareu alguna coseta per captar-los. Que això també, clar, els més grandets, en aquest sentit, ja els que fan primària o els que fan secundària, doncs poden apuntar-se, però clar, aquells més minuts que han de començar des de la sensibilització
de la
musical,
base.
Des de la base, entenc que, clar, se'ls ha de cridar l'atenció.
Els nostres petitets els cuidem molt perquè primer ens interessa a l'escola tindre una bona base, i se nota molt quan ve un xiquet doncs, de 10 anys que vol tocar un instrument perquè ha vist i li agrada i l'atrau, que té molt d'interès, però no té una base com la que pot tindre un xiquet que ha començat als 3 anys. Llavors, la manera d'aprendre d'este xiquet de 3 anys és molt més ràpida que qualsevol altra persona. Llavors, el que fem nosaltres és, normalment, a partir del mes de febrer, després de Carnaval, per ahí, on anem a la llar d'infants, i cada dilluns fem jocs musicals en els xiquets, comencem a sensibilitzar-los, en els xiquets de 2 anys. Llavors, al mes de juny, el 2 de juny, els oferirem una classe per a ells. No els xiquets que estiguen a l'escola, sinó tots els xiquets de 2 anys que vulguin intentar veure els pares si s'adapten al professor, a l'aula, a tot el que hi ha, i llavors a partir d'aquí ja veiem què funciona.
Ja, si tenen ganes, doncs, pares, nens, els agrada apuntar-se als primers coneixements musicals que tenen a l'Escola Municipal de Música de l'Ametlla de Mar. Fàtima, ara mateix, quantes matèries, per dir-ho així, esteu impartint? Perquè sí que, doncs, evidentment, hi ha la part més teòrica, hi ha la part més teòrica, però també a nivell d'instruments teniu un bon nombre d'instruments ensenyant.
D'instruments ne tenim 10. Tenim la guitarra, la trompeta, el saxo, la flauta, l'oboe, el piano, el trombó, la tuba, la percussió, el clarinet, la trompa i l'acordió. Són bastants, en una escola també estem molt decantats cap al vent, però bastants instruments i bastant nivell.
I quedaria alguna cosa pendent, potser, dins dels reptes?
Com a reptes, per ara, tal com estan els números, si jo li demano al regidor un repte, mira, tu...
Passarem al regidor d'ensenyament també
la pregunta,
però lògicament a nivell més general, doncs caldria apostar per algun altre tipus
pues d'instrument? Doncs mira, no, enguany, bueno, ja fa uns quants anys que vam començar en... la música per a millorar el cervell, per a millorar l'activitat del cervell. Hi ha xiquets que els hi costa estudiar, i realment jo trobo molt, molt interessant aquesta activitat. Utilitzarem, bueno, ens han ficat en contacte amb els serveis socials perquè intentem ajudar a persones pues, que el col·le els hi va més malament, també hem parlat amb els del col·le, i buscar matèries i maneres d'estudiar en la música que puguen reforçar el treball del col·le. Este sí que és un projecte, a mi m'agrada molt, m'interessa molt això.
Que lògicament aquí no és un instrument en si,
no cal,
sinó que aquí és utilitzar la música com a eina, no?
Sí.
Com a instrument per intentar doncs, d'alguna forma controlar, no sé si dir controlar,
sí, sabe,
sinó
és que...
vehicular doncs, o canalitzar doncs, l'expressió del xiquet
claro.
O xiqueta i aconseguir més concentració, més motivació.
Jo és que parlo en alumnes meus o xiquets que conec i els suspenen exàmens i els dic, però home, que no estudies. Diu, és que jo em fico davant del llibre i no sé què passa, que no sé què he de fer. No sé què he de fer. Llavors és una manera de que tu puguis començar a treballar la concentració del teu cervell interactuant les dos hemisferis del cervell. I és això superinteressant que una persona pugui arribar a intentar controlar això.
Fàtima, ara mencionàvem abans el regidor d'ensenyament, justament la setmana passada passava per aquesta casa per explicar-nos que s'ha posat en marxa des del consistori doncs, una borsa de treball perquè hi hagi, per entendre'ns, una borsa de professorat per a l'escola de música, en el cas doncs, haver de fer substitucions, en el cas d'incrementar-se la demanda de professorat, tindre doncs, una llista on poder accedir ràpidament i poder triar el professorat adequat per a cada ensenyament. Des de la direcció de l'escola, com valoreu esta iniciativa?
Pues molt, molt positiva. I és que ja hauria de fer anys que està ficada. Pensa que com a lloc públic nosaltres no podem... No, des de l'Ajuntament no es pot contractar perquè sí una persona, perquè pues, el currículum tal, sinó que s'han de fer unes proves, ha de complir uns requisits. Llavors, és molt important, penseu que nosaltres no podem substituir-nos uns professors als altres, perquè jo, per exemple, soc profe de saxo i de trompeta pues, no tinc ni idea, jo no puc fer classe de trompeta, som especialistes en la nostra matèria. Llavors, necessitem detrás que hi hagi una llista que pugui cobrir-nos, perquè bueno, també ens podem ficar malalts, nosaltres anem a treballar malalts, perquè si no, esta classe s'ha de recuperar. És molt difícil si no arreglar-ho. Llavors, és molt positiu que hi hagi una borsa.
Que això és la part, diguem-ne, més de logística, que moltes vegades
sí.
No ens en fixem, però també déu-n'hi-do el que costa gestionar tot
sí,
plegat,
molt.
Tot plegat una escola de música, tot i que només sigui de música. I
sí.
Ha... Quants alumnes passen ara?
110 tenim. Està molt bé, pensa que fa dos anys, que crec que vaig vindre aquí a la ràdio a explicar-ho, el rati d'alumne de música per habitant del poble, el nostre és més alt que la resta de Catalunya. Llavors estem molt contents, també l'estem promovent molt, estem sortint molt, doncs, per exemple, anem al casal d'avis, no pretenem que els avis del casal vinguin a apuntar-se a l'escola, sinó que tota la població de l'Ametlla sàpiga què fem i com ho fem i que valoren el que fem perquè l'escola no deixa de ser municipal, és a dir, no deixa de ser del poble. Llavors, el que pretenem és que el poble se la senti com a seua.
Esta borsa de treball en marxa, em sembla que fins a finals del mes de juny...
Hasta el 31.
Hasta final... Ai, de juny,
31 de maig.
De maig, perdona. Dia de juny, ja pensava en el juny. Ara
sí.
Anava a dir-te per què. Hi ha opcional, doncs, que els professors, no?, els... titulats, graduats doncs, amb llenguatge musical i amb diferents àmbits d'instrument, doncs puguin apuntar-s'hi si ho desitgen. Anem a l'altra part. Hem parlat de professors, parlem ara d'alumnes, perquè també ja comencen els períodes, ho deia abans a l'inici de l'entrevista, de matriculacions, preinscripcions, etc. Com està la situació actual a l'escola de música?
Pues bueno, la gent que ja tingui clar que es vol apuntar, ja pot vindre a partir de la setmana que ve, la setmana de la jornada de portes obertes, a portar els papers, a demanar informació, ens poden trucar el que necessiten. Llavors, al setembre comencen ja les classes. Nosaltres ja ens ficaríem en contacte amb ells, s'han de fer horaris, s'han de fer, bueno, s'ha de muntar tota la logística.
Lògicament entenem que s'ha de matricular o preinscriure abans perquè, lògicament, s'ha d'organitzar tot plegat.
Sí.
Cal fer aquesta organització. Parlarem de l'estiu. A l'estiu, què prepara l'Escola de Música?
Pues estem preparant els cursos d'estiu com cada any. Encara estem en ello, eh? Però...
No, ja m'ho penso, ja m'ho penso, perquè...
és molt, clar, molt...
Cal gestionar-ho tot, sí, sí.
Sí, bueno, tenim uns quants ja muntats. Pues, per exemple, seguim en la llar d'infants, que bueno, encara els hem de comentar. Tenim perfeccionament de molts instruments, els conjunts instrumentals, música per als adults que puguen treballar junts. Pensa que vam fer l'audició d'adults i profes i vam unir a tots els adults en una classe i realment és molt interessant i molt divertit fer la classe amb ells. Llavors els oferirem a l'estiu que puguen treballar tots junts, és, ja t'ho he dit, és molt divertit. Llenguatges, el que t'he dit dels hemisferis del cervell, mm-hmm. treballar com a ajuda... De tot.
Treu pressió això de fer el curs d'estiu, que no hi ha exàmens de cara doncs, a aprendre més l'instrument, o no?
Sí, bueno, agrada més, eh? Però està millor. Pensa que els estem apretant durant tot el curs, és com la descompressió, el juliol. Utilitza la música, l'instrument, el que sigui, però per a relaxar-se, i es relaxen més. Està molt bé, eh?
Mm-hmm. Dèiem que aquest estiu doncs, hi hauran, seguiran doncs, aquests... cursos d'estiu, casals d'estiu, al final, no? Són més a nivell doncs, d'entreteniment, per dir-ho d'aquesta forma, i gaudir de la música. Pròxims projectes de cara al pròxim curs, podem avançar alguna cosa o no?
Pues no et podria avançar res. Millor que vinguéssim sobre el mes de juliol,
sí.
Perquè així pues, venim, si ja renovarem equip directiu, uh-huh. Llavors millor que vingui totes les persones implicades en el tema i així entre tots millor expliquem les coses.
Doncs ho deixarem això de cara a més endavant, de cara al mes de juliol, un cop haguéssim parlat sobre els cursos d'estiu. Fàtima Hidalgo, t'agraïm que ens hagis acompanyat. Recordem aquesta cita la pròxima setmana, a partir de dilluns 23, setmana de portes obertes a l'Escola de Música de l'Ametlla de Mar. I a més, diu, vine totes les tardes a gaudir de la música. Sens dubte farem una visita a dalt de la sala de la societat, a la planta de la sala de la societat. Doncs allà us espera tota la gent de l'EMNA. Alumnes i professors, i tant que sí. Fàtima,
gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu.
Ja heu sentit, setmana de portes obertes a l'Escola de Música, també inscripcions que comencen per al pròxim curs ben aviat, la setmana vinent. Anem avançant des del Sempre amb tu, i aquests dies hem sentit parlar-ne ocupant portades, titulars, l'enterovirus de 68. Un virus que ha causat alarma a la província i en conjunt a Catalunya, sobretot afectant els més menuts. Avui en parlarem amb el doctor Manuel Madueño a l'apartat del SOMCAP.
Avui dijous amb el SOMCAP, feia algunes setmanes que recuperàvem espais. Avui estrenem secció, ho fem amb el doctor Madueño. Doctor, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Un temps de constipats, de encara una mica de grips amb aquesta, doncs, canvis. Plou, fa sol, aquests canvis, aquests contrastos, però lògicament, si hem de posar el punt d'atenció, hem de posar el punt de mira, es tracta, doncs, en aquesta alerta sanitària que s'ha posat una mica en aquests dies a la llum, és a través d'aquest enterovirus que, doncs, pel que hem vist, afecta a la població més petita, als més menuts, als nens i nenes, als infants, i això sempre doncs, crea una miqueta més d'alarma davant la població. Què és el que hauríem de parlar en aquest sentit d'aquest enterovirus que està a l'ordre del dia de l'actualitat?
Bueno, la verdad es que... Hola, buenos días, de todas maneras... Lo cierto es que el enterovirus este del que realmente estamos hablando pues no viene a ser un virus diferente al de los demás, ¿no? A ver, lo cierto es que en el tema de los virus se conocen pues más de 100 serotipos diferentes, y hablamos de enterovirus de que no son de polio, ¿no? En los cuales los virus prácticamente los tenemos todos encima nuestro, ¿no? A nivel orofaríngeo y demás, y en los cuales pues prácticamente casi todos tienen el mismo mecanismo de propagación en todas las cepas, ¿no? Lo que sí es cierto es que de alguna manera pues este tipo de virus ha dado ahora la casualidad, bueno, pues no sabemos exactamente el por qué se ha producido este pequeño brote, ¿no? Uh-huh. En el cual pues ha empezado a irrumpir, sobre todo en una población que es muy, muy, muy frágil, ¿eh? Pues que son los niños, ¿no? Sobre todo en una edad muy temprana, ¿no? Aunque realmente se está mirando que pueda afectar a algún que otro adolescente. Pero lo cierto es que, bueno, ha irrumpido, está aquí, y lo cierto es que ya incluso desde el Departamento de Salud pues nos han enviado la circular sobre este tipo de virus.
Això és el que també anava a preguntar, quines són les mesures que s'han pres en aquest sentit des dels òrgans competents, des dels òrgans de direcció de l'Institut Català de la Salut o del Departament de Salut de la Generalitat per crear aquesta mena doncs, d'informació o tota d'informació als centres de salut, als CAPs, per tal doncs, de si detecten algun nen o nena que pugui tenir símptomes, eh? En parlarem sobre la simptomatologia de poder tenir això, doncs com s'ha actuat? Entenc que això ja s'ha informat, ja s'ha distribuït.
A veure, la veritat és que sí. O sea, ja des del propio ICS se envió una circular a todos los médicos con un enlace para entrar precisamente en este correo, y en la cual se nos hacía una descripción realmente de lo que es la enfermedad en sí, que son enterovirus no polio, ¿no? En el cual, pues bueno, está este famoso enterovirus, el D68 este, ¿no? Uh-huh. En el que aparentemente me parece que es la cepa que nos está afectando. Yo quisiera decir de que, bueno, es muy difícil poder en un momento dado distinguir si es un virus o es otro, porque prácticamente las cepas de los virus ya he dicho que son muy similares. Por ejemplo, es similar al del al virus influenza, ¿no? Que es el virus de la gripe. Lo que sí es cierto es que en todo momento hemos de estar alerta a que, bueno, a veces tratábamos con mucha banalidad, ¿no? De que el crío estuviera resfriadito y tal, y que pensábamos pues que no le daban mucha importancia, y de alguna manera nos están diciendo, oiga, piense que está esta cepa de virus, que realmente puede ser peligrosa, y que por lo tanto han de intentar pues tener un poquito más en cuenta aquel niño en el cual aparece con una cierta sintomatología y que se tiene que controlar. Por lo tanto, de entrada, desde el propio Departamento de Salud o incluso de la Secretaría de Salud Pública, se nos manda una descripción de este virus, más o menos con la población a la que pueda afectar, con la sintomatología, y realmente luego serían los circuitos en caso de que haya un diagnóstico fidedigno de dónde tiene que ir el
crío. Entenem que, clar, la sintomatologia inicial, els símptomes inicials, són la febre, tos, mucositat, doncs esternuts, mal de gola, aquelles coses més habituals que costen distingir d'un constipat comú. Però a partir d'aquí, en aquest cas de virus, pot començar les coses a agreujar-se, doncs hi ha problemes respiratoris, pot haver algunes altres coses que puguin començar a donar este símptoma. Entenc que aquí una anàlisi de sang, una analítica, és la que acaba determinant si aquest virus està dins del cos del xiquet o xiqueta.
Bueno, realmente el quadro és muy similar a lo que puede ser un resfriado. Solamente que un resfriado puede haber una fiebre elevada, en este caso estamos hablando de una febrícula, ¿eh? Que no llegamos, son los 37 grados, 37,5. Pero de entrada hemos de pensar, antes de ver cómo es el virus y qué clínica puede tener, hemos de pensar en los mecanismos de transmisión. Uh-huh. O incluso en la prevención para que esto no se produzca. Si tenemos en cuenta que este virus puede afectar a una edad muy temprana, ¿eh? De la niñez, que pueden ser críos por debajo de los 5 años, hemos de pensar de que está en un entorno de guardería, ¿no? O de colegio ya...
De parvulario,
exactamente. ¿Qué hemos de tener en cuenta? A ver, de entrada hemos dicho que es un virus que lo llevamos todos encima, prácticamente, ¿eh? Que la transmisión va a ser siempre de tipo oral, ¿eh? Que va a ser incluso de respiratoria, por estornudos y demás, o incluso a nivel de cacas, ¿no? Claro, En este caso, a una persona adulta como tú y como yo, nos pueden decir, oiga, mire usted, cada vez que vaya a un lugar de esto, cada vez que estornude, cada vez que tosa, cada vez que vaya al servicio, tenga en cuenta que ha de lavarse las manos, tal, tal, tal. A partir de aquí, a una población tan jovencita como es esta, una guardería, pues hemos de también de explicarle a los profesores que tienen que extremar las medidas higiénicas de estos niños. Porque es inevitable que un crío con 3 añitos, en un momento dado, pues si utiliza un chupete o un biberón o utiliza una herramienta para jugar y demás, pues a lo mejor la chupe y se la transmite a otro niño, o a lo mejor vaya al baño y no se lave las manitas. Es decir, que también hay que extremar la informació sobre els cuidadors d'aquests nens.
I entenc que en aquest sentit, doncs, és complicat, no?, previndre aquesta malaltia, com comentaves, no? És complicat pel rang d'edat, no?, que és aquesta població més pediàtrica, per entendre'ns, a la qual afecta, però sí que la higiene aquí és fonamental i evitar el contacte, doncs, de fluids corporals al final és fonamental per intentar, doncs, que no es continuï propagant. Parlem de virus i, per tant, entenc que aquí els tractaments no són pal·liatius, sinó que són per doncs, parar una miqueta els símptomes, no? És a dir, per alleugerir, no?, la simptomatologia.
Pues sí, la verdad es que el virus es un elemento que es, rápidamente se multiplica, ¿no?, y que realmente los efectos puede infectar a muchísimas personas en muy poco espacio de tiempo. Si hay que cortar la cadena, hay que empezar ya con medidas de higiénica. Estas son básicas y fundamentales. En cuanto a los tratamientos, los virus tienen pocos tratamientos. Si en un principio cortamos la cadena, pues porque mejoramos la higiene, mejoramos todo lo que es la prevención en sí, pues hemos de pensar, pues, que hemos de distinguir rápidamente de lo que es un cuadro banal de lo que no es. También es cierto que ante la duda, pues evidentemente está la enfermera de pediatría, o está el pediatra o la pediatra, o está el médico, en el cual en un momento dado pues tenemos que intentar discriminar. La clínica va a ser muy similar, como he dicho, a un resfriado común. Solamente que va a estar esta febrícula, ¿no? Pero hay que tener, yo diría que de entrada, todo aquel niño, que realmente sí, que los niños un día están enfermos y están apáticos, están cansaditos, están que no se mueven, ¿no? Pero que les das un antitérmico y ves que enseguida funcionan y demás. Pero también es cierto que una de las clínicas de este virus, porque puede afectar a nivel del encéfalo, es que sean los críos se vuelvan apáticos, se vuelvan hipotónicos. És que realment el niño està cansadito.
Ara anava a comentar, no? Això, perquè el tema neurològic també afecta a aquest virus.
Exactamente, porque uno de los órganos fundamentales de afectación va a ser precisamente a nivel espinal, ¿no? A nivel de la base del cerebro, produciendo una encefalitis. Uh-huh. Pero claro, esto ya estamos hablando de un proceso muy, muy, muy extremo, ¿eh? Pero que, claro, cualquier virus también, de la meningitis mismo, puede producir un
Anava a comentar això perquè justament hem conegut aquest matí, llegint la premsa, sap que això ens agrada molt als comunicadors, fullejar la premsa, que segons alguns mitjans radiofònics, doncs una d'aquestes nenes a la qual se li ha detectat que patia aquest enterovirus, doncs hauria quedat tetraplègica, lògicament, en aquest sentit, per l'afectació que el virus ha fet, doncs, neurológico, ¿no?
Bueno, esto sería ya el cuadro más grave, ¿no?
Más grave, ¿no?
De entrada, yo me imagino que no nos tenemos que quedar solamente con estos 7 niños, estos pequeños, ¿no? En los cuales
la resta 6 están.
Me imagino que habrán acudido muchísimos más niños al centro de salud, ¿no? Con el fin de ver si realmente eran o no eran, y luego han sido cuadros banales. Yo creo que, desgraciadamente, bueno, si al final todas las enfermedades en sí, dejadas a libre evolución, pueden producir un cuadro grave, pero para esto están los sistemas de prevención, ¿no?, y de vigilancia. Lo cierto es que cuando un crío realmente empieza a tener una cierta sintomatología, pues si son los padres, son los cuidadores los que la detectan, ¿no? Y para esto estamos los sistemas de salud. Desde el momento en que un niño tiene una cierta clínica, una cierta apatía, una cierta hipotonía, es decir, la hipotonía es debilidad muscular, ¿no?, en el cual aquel niño de golpe pasa de estar contento a estar cansadito y estar en una silla y demás, y además tiene esta febrícula que lo vemos que está como tosiendo, que está pues con mala cara, pues piensa, realmente hay que llevarlo al médico. Bueno, este podría ser un candidato, pero realmente hay muchísimas enfermedades víricas que pueden casi aparecer con la misma sintomatología, incluso algún pequeño exantema a nivel cutáneo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, aquí estamos y haremos frente pues a lo que sea, claro, porque es que no podemos hacer otra cosa.
Entenem que hi ha una preocupació per part de pares i mares amb població de risc, per entendre'ns d'aquesta forma. Quin és el missatge que podríem traslladar des del centre d'atenció primària, doncs per intentar, doncs, tot i que sempre s'ha d'estar alerta, doncs, tindre una prevenció, però una tranquil·litat també una mica.
A veure, d'entrada, tots els casos han estat relegats, pràcticament, me parece que és en Tarragona, ¿no?
Nosotros, algún caso a Barcelona
sí,
también.
Nosotros no tenemos constancia de que haya habido, pero claro, la alerta es a nivel prácticamente del mundo, porque es que este virus ya pasó desde Estados Unidos, ¿no? En su origen. Pero sí que es cierto que, bueno, pues ahora viene el ciclo estival, que realmente hay muchos flujos migratorios, que hay muchas personas que vienen de otros lugares y que ante cualquier mínima duda que pueda tener una mamá, pues evidentemente lo prioritario es poder descartar cualquier tipo de problema, ¿no? Precisamente para evitar males mayores. Nosotros estamos no solamente para curar, estamos para prevenir. Por lo tanto, todo lo que sea información, prevención y tal, pues estamos a disposición de la población, claro está.
Doncs amb aquest missatge ens haurem de quedar. Se'ns acaba el temps. Doctor Manuel Madueño, moltíssimes gràcies. Avui hem pogut parlar sobre aquest enterovirus que s'ha posat, doncs, a l'ordre de l'actualitat, donat aquests 7 casos, un ja curat, però també aquesta nena que se suposa que hauria quedat tetraplègica, doncs molts cops aquests virus, aquestes malalties, doncs acaben provocant tot això. Manuel Madueño, moltíssimes gràcies, fins aviat aquí al SOMCAM.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Anem ja a la nostra recta final del Sempre amb tu, Fini. Anem a repassar, com sempre, els apunts locals del dia.
Apunts locals, recordem que avui és dijous, per tant, hi ha una nova cita al quilòmetre 1114, a l'altura de l'Ametlla de Mar, es talla la carretera nacional 340 i es manté l'horari d'aquestes darreres setmanes. A les 7 de la tarda es talla la carretera nacional 340.
Veïns, se continuen mobilitzant-se per aquesta gratuïtat. De fet, demà a l'entrevista de la xarxa hi participarà la directora del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech. Intentarem demà, sempre amb tu, recollir algunes de les dades que pugui oferir la directora del Servei Català del Trànsit respecte a la situació de l'N340.
Recordem que aquesta setmana s'ha obert el període de preinscripció per a batxillerats i cicle formatiu de gestió administrativa fins al dia 25 de maig a la secretaria de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
Estarem, doncs, també pendents d'aquestes preinscripcions. Setmana de preinscripcions a tot arreu, eh? Beques del menjador, preinscripcions primer a l'escola, també a la llar d'infants, ara toca a l'institut.
És el mes de maig.
És el mes de maig, és este mes de burocràcia estudiantil.
Sí, sí, perquè al juny ja es tanquen cursos.
A més, una cosa, demà es coneixeran les dades del batxivac, els resultats de les proves del batxivac que vam explicar aquí al Sempre amb tu. Esperem les dades i la setmana vinent us les explicarem aquí al programa.
Estem parlant de la selectivitat, no?
Francesa, la ciutat francesa que han fet alumnes...
Sí, que són uns cracs, els nostres xiquets.
Esperem que sí.
La Colla Castellera, recordem, organitza aquesta sortida per al diumenge al Niu de l'Àliga, que tu dius que has estat i que ho recomanes, a la vall del riu Glorieta, al Cove. Un euro pels socis, al corrent de pagament, i 2 euros per tothom qui vulgui anar. Uh-huh. Més informació al 652-846-312 o al mail loschicscaleros@gmail.com. La sortida serà diumenge a les 9:30 del pàrquing de l'entrada del poble, i també per diumenge al centre excursionista Cimut, amb la col·laboració de l'Ajuntament, organitza una matinal per millorar i netejar el GR92, el camí de ronda entre l'Estany i Port Olivet i també la punta de Santes Creus. Tothom qui vulgui anar a pegar un cop de mà s'ha de posar en contacte amb la regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Està previst que duria de les 9 del matí a les 12. El punt de trobada és a la platja de l'Estany.
Res millor que per a passar el diumenge, doncs ja sortides fora del poble i dins del poble.
I un partit de futbol, una escapada del futbol. Aquesta vegada no és al Camp Nou, és al Camp del Nàstic, a Tarragona, i és per dimecres a la tarda. El partit amb l'Osasuna és a les 8:30 de la nit i la sortida d'aquí del poble serà a les 7. El bus més l'entrada pels adults 20 euros i els menors de 12 anys 10 euros. Places limitades i els tíquets interessats es poden adreçar a Cal Lluís.
Doncs amb aquest apunt ho hem de quasi bé deixar aquí, Fini. Avui és un dia mundial de la donació de llet materna. No ho hem parlat amb el doctor Madonyo al Som Cap. M'has posat alguna cosa sobre això?
Sí, sí, et volia dir que tothom que estigui interessat s'ha de posar en contacte amb el Banc de Sang i Teixits el Dia Internacional de la Llet Materna i que gràcies a la generositat de mares donants el banc pot garantir l'alimentació de tots els prematurs greus de Catalunya que per causes majors i per sota prescripció mèdica no poden ser lletats per la pròpia mare. La mare que dona pit o per algun motiu no li pot donar, li sobra llet, que sàpiga que pot fer-se donant i pues, la veritat és que fa falta.
Ara pensava en coses històriques, aniria al molt del passat, quan hi havia dones que donaven el pit a aquells xiquets que pel que sigui doncs, les seues mares no podien donar.
Ma mare mateix, jo tinc germana de una dida que diuen.
Una sí, dida, sí, sí. Correcte, vull dir que realment, tot i que això era molt casolà i molt de poble, doncs segueix, entre cometes, existint gràcies a aquests bancs de llet materna, doncs també un dia de, per felicitar i per agrair a totes aquestes dones que ajuden a que els nens que, doncs, pel que sigui, la seva mare no els pot alletar, doncs ho puguen fer amb aquest banc de llet materna.
Hem d'acabar dient, actualitzant la borsa de treball, els treballs que ja varen comentar ahir, s'està buscant personal de neteja pels dissabtes, que vulgui treballar en dissabte, personal de neteja i també persona per fer entrades i sortides per treballar també amb dissabte. Entenem entrades i sortides de pisos, apartaments, xalets i persona per neteja dissabtes. També recordem que busca un monitor d'esport que estigui especialitzat en ciclo indoor.
Això al telecentre, a la borsa de treball de l'Ametlla de Mar. Res més, Fini, ho deixem aquí, demà hi tornarem. Cinema, xarxes socials, que no sé qui vindrà, encara no ho sé, això ho descobrirem esta tarda i també temps per l'entrevista. Demà coneixem propostes formatives des de la Universitat Oberta de Catalunya, ens acompanyaran des d'aquesta universitat aquí al Sempre amb tu. Demà serà a partir de les 12 en directe a la Cala Ràdio.
Sempre amb tu.
Gràcies.